La cara B.
Welcome to Bafalungos World.
Quina història m'expliques avui, Ramon?
Doncs avui ho relacionem amb la solidaritat. Explicaré una història que mereix una ovació especial molt emotiva, molt efectiva. De fet, et puc dir que de les cares Bs fetes fins al moment, la d'avui és, sens cap mena de dubte, la més especial de totes. I ho és perquè, normalment, parlem d'un sol personatge, d'un esportista. Avui, d'entrada, ja et dic que en són dos. Es tracta d'un equip. És el Team Hoyt. Team Hoyt. De seguida t'explicaré què és. Però, a més, habitualment reconeixem la trajectòria d'un esportista que ha guanyat alguna prova, algun campionat del món, algun títol individual. I l'èxit ja és en si mateix un reconeixement per tot aquest esforç que ha fet. Doncs en el cas del Team Hoyt, no ha guanyat cap de les més de 1.000 proves que ha disputat. Però aquest èxit i reconeixement estan molt per sobre dels seus resultats. Avui, com et deia, et parlo del Team Hoyt, un pare i un fill que han participat en més de 1.000 events, entre elles 6 Ironmans, la superprova que inclou 3 quilòmetres i 800 metres nedant, 180 quilòmetres en bicicleta i 42 quilòmetres corrent. També 238 triatlons, 22 duatlons i 68 maratons. Tot això, només dit, ja cansa. Una bestiesa que requereix d'una voluntat de ferro i dosis de sacrifici inimaginables. Però el més fort de tot és que un dels dos, el fill, Enric Hoyt, pateix paràlisi cerebral i és el pare qui arrossega una petita embarcació quan estan nedant, qui empeny una cadira de rodes quan estan corrent o el que mou els pedals de la bicicleta on van els dos.
I que segur que tots coneixeu, sí, perquè són els protagonistes de l'espot de la marató de TV3, aquest Team Hoyt, aquest binomi que formen el pare i el fill.
Rick Hoyt va néixer el 1962 després d'haver tingut molts problemes durant el part. El cordó umbilical se li va encallar al voltant del coll, fet que dificultava l'oxigenació habitual del cervell. Al cap de 8 mesos, els metges li van diagnosticar una tetraplegia amb paràlisi cerebral espàstica i van preveure que Enric mai no podria parlar ni caminar. Li van recomanar als pares, a Enric i a la seva esposa, la Judy, que el millor seria deixar-lo morir, ja que Enric quedaria en estat vegetatiu. A partir d'aquí, comença una lluita constant, diària, d'en Dick i la Judy per aconseguir que el seu fill, Enric, es desenvolupi amb normalitat. Durant els primers 5 anys de vida, va tenir dos germans petits i interactuava amb ells. No podia parlar, però hi havia comunicació. Li van ensenyar l'alfabet i, tal com explica el pare en Dick, la mirada del seu fill era suficient per saber que ho entenia tot i que no podia renunciar a la lluita. Això té especial importància perquè demostra que Enric estava comunicat amb el món. Si a través de la mirada entenia el que se li deia, i era un fet molt important. Però la verdadera confirmació que Enric no era cap cas perdut va arribar al 1972. Escolta això, la família Hoyt es va posar en mans d'un grup d'enginyers de la Tufts University i el primer que calia era determinar si Enric era un home capaç de comunicar-se o no, si mèdicament era un cas que donava esperança. I saps com ho van fer?
Com?
Li van explicar un acudit i Enric va somriure. L'humor, la ironia, com a mostra inequívoca d'intel·ligència. Si havia estat capaç de comprendre un acudit, és que allà hi havia intel·ligència.
Brutal, la història d'Enric Hoyt, protagonista amb el seu pare d'aquest espot de la marató de TV3. Però n'hi ha més, Ramon.
N'hi ha molt més. Amb 5.000 dòlars de cost, van dotar Enric d'un sistema de comunicació amb el món, una màquina que posa veu als pensaments d'Enric. Es tracta d'un alfabet que Enric tecleja a través dels seus ulls. I un cop a casa, a Boston, quina va ser la primera frase que va pronunciar Enric? No va ser ni hola, pare, ni hola, mare, res d'això. El primer que va dir va ser Go Bruins.
Go Bruins.
Els Boston Bruins, l'equip de la National Hockey League d'hoquei gel, s'havia classificat per la final de la Stanley Cup, la Lliga Nord-Americana. En Dick, al pare, li va quedar més que clar que al seu fill li agradaven, i molt, els esports. Tres anys després, el 1975, i gràcies a aquesta màquina, Enric va aconseguir entrar a l'escola pública. I aquí hem de fer un apunt important. Hem de reconèixer la sola història d'Enric, que té poc a veure amb l'esport, perquè no només es va treure a la secundària, sinó que és llicenciat en Educació Especial per la Universitat de Boston. Treballa i viu sol en un pis, òbviament, adaptat. I Enric, el pare, es recorda de tots els metges que li van recomanar deixar morir el seu fill. Cap d'ells, diu, és viu a hores d'ara. Però tornem a l'escola. Un bon dia, en tornada a classe, Enric li va dir a son pare que volia participar en una cursa benèfica de 5 milles que s'organitzava al col·legi. Un alumne s'havia lesionat en un partit de lacrosse i Enric volia participar-hi sí o sí. Òbviament, van ser els últims classificats i la gent no els mirava precisament amb bona cara. Ja se sap que la societat a vegades tendeix a distanciar-se i excloure els que són diferents. Però un cop a casa, i aquí ve el més important, la nit posterior a aquesta primera cursa, va arribar l'èxit. Enric va explicar a la família que, quan estic corrent, em sento com si no tingués discapacitat. I a partir d'aquí comença la llegenda. Curses, entrenaments, duresa, sacrifici, fins que un dia Enric va demanar més. Va dir que volia competir en un triatló. I Enric, el pare, va respondre. Un triatló implicava el fet de nedar. I el pare Enric va respondre. Està bé, fill, però dona'm temps per entrenar-me, preparar-me i, sobretot, per aprendre a nedar. Han creuat tots els Estats Units corrent durant 45 dies seguits. Tot és el pare empenyent una cadira de rodes on hi va el seu fill. When you walk through a storm, hold your head up high. Una vegada Enric se li va preguntar què és el que més desitjaria del món. Si pogués demanar un desig, quin seria? I saps què va dir? Doncs que per un sol dia m'agradaria ser jo qui empenyés la barca, la cadira o la bicicleta i poder tornar tot l'esforç que el meu pare ha fet per mi. Avui en dia es dediquen a donar xerrades motivacionals i conferències arreu dels Estats Units. Són un referent i tenen la seva pròpia fundació i patrocinadors. Una fundació que es dedica a l'ajut de gent amb lesions importants. I de tant en tant, els caps de setmana fan alguna cursa. Tingues en compte que en dic el pare farà 70 anys l'any vinent i que Enric en té 48. Per tant, ja no poden tenir un ritme d'aquests de proves gairebé cap de setmana. D'avui fins l'abril de l'any vinent tenen 4 curses assenyalades. Però, sens dubte, la més destacada és la del 18 d'abril. La Marató de Boston és la seva favorita. De fet, sempre admeten que serà l'última prova que disputaran, però per això, tranquil, que encara falta. Com et deia abans, no han guanyat cap Ironman, cap cursa, però el seu èxit està més que reconegut arreu del món.
És la història a la cara B avui al Tot Gira de Catalunya Ràdio, aquesta història brutal d'Enric, pare amb 70 anys, d'Enric, fill amb 48 anys, que no han guanyat cap cursa, però que són uns campions i que són els protagonistes de l'espot de la Marató de TV3, aquell espot que tots ens posa la pell de gallina. Una història de superació que ha de fer que tots truqueu ara mateix al 905 11 50 50 per fer el vostre donatiu en favor d'aquesta lluita contra les lesions medulars i cerebrals adquirides perquè molts més dics, molts més rics puguin continuar lluitant i aconseguint els èxits que busquen. Salmurri.
Si dic la veritat, em posa una mica la pell de gallina.
Sí, moltíssim. Història. Saps que m'ha deixat més preparada? Més que el pare no sabia nedar i està fent triatlons.
Brutal.
Tot pel fill.
Sí, sí. Sens dubte és una història humana, brutal de superació i que avui hem volgut conèixer en aquesta cara bé especial del Tot Gira de Catalunya Ràdio. De fet, durant tota la tarda serà especial perquè anirem fent coses relacionades amb la Marató de TV3. Fins ara.
Me'n vaig a trucar.